els Saraus. Què tal, Geni Cinca? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Molt content, eh?
I bon dia que fa, eh?
Sí, tant. Fresquet, però ara el sol començarà a pujar i arriba aquella sensació tan agradable, com tu deies, que fa fred, però toca el sol. I aquí, a Canyelles, jo, en sèrio, eh? S'ha de venir a veure això. Perquè jo avui faré el pessebre aquí. O sigui, compraré les figures, el caganer, i muntaré un pessebre de Canyelles.
Nosaltres dèiem al principi, i els hi vaig dir també a la gent de Canyelles, dic, hosti, no sabia que passava això. Sí, perquè a més és molt nou, o relativament nou, fa 15 anys que ho fan. Ho deia al principi, és un poble molt petit, del Garraf, allà en una zona, diguem-ne, no sé si diu una mitja vall, no? Que a més, diguem-ne, si haguéssim vingut l'any 2000 pels vols de Nadal, veuríem que és un poble com un altre, diguem-ne, que se celebra el que s'ha de celebrar. I va haver-hi un moment en què van decidir muntar una fira. I coi, la fira. La fira ocupa tot el poble. I ha arribat al punt que arriben desenes de milers, és que clar, això és el que és gros, desenes de milers de persones cada any a veure aquestes més de 300 parades que hi ha aquí i que en certa manera tenen un cert record amb algunes fires, evidentment mediterrànies, però també fins i tot del nord d'Europa, que allà és el més tradicional.
Sí, no, evidentment. Aquí el més bonic, però, és que de sobte es confabula aquest ànim de fer la fira i aleshores tothom ve aquí a comprar el tió. Ara veig aquí unes parades amb uns tions impressionants i a fer el que s'ha de fer per Nadal, que és muntar el pessebre, no?
Ens acompanya també el folclorista, no sé si anomenar-lo així, Amadeu Carbó. Què tal, Amadeu? Molt bon dia.
Molt bon dia, i per la mienya podem dir que bon Nadal. I sí, folclorista és una paraula que m'agrada.
Bon Nadal, sí, ja?
Sí, sí. Sempre és maco, no?, desitjant-nos bon Nadal, per tant...
Hi ha gent que ho fa a vegades, allò, al juny, i gairebé va fer una gracieta. Bon Nadal, eh?
Tampoc cal... Però ara ja sí, a més és que ja estem en ple cicle nadalenc, encara no hi hem entrat, però estem a tocar. El 6 de desembre entrarem en el que considerem el cicle nadalenc.
L'Amadeu té un llibre que ara m'estava ensenyant el Genís, amb una edició preciosa de la col·lecció L'Ermita, que es diu Celebrem el Nadal, quan, com i per què, de la festa més gran, que tu efectivament hi ha amb el títol i ja dius que és la festa més gran.
Sí, a més és la festa més gran i a més és transversal, és absolutament transversal a tothom. Hi ha molt poca gent que no celebri el Nadal. Hi ha molta gent que potser no celebra el Sant Joan, però el Nadal poc o molt, tothom acaba celebrant-ho d'alguna manera o una altra, en família, amb amics. Alguns celebren, els cristians, doncs, la seva festa gran, no?, l'adveniment de Jesús. Altra gent celebra el pas del temps, celebrar la vida, el fet del solstici d'hivern, no? Per tant, és una festa per tothom.
Jo deia que avui ens posem a caminar, perquè estem al mig de la fira. Jo deia a primera hora del matí que ens venia molt bé la postal, diguem-ne, gairebé hivernal de temperatura d'aquest cap de setmana, perquè, precisament, han baixat molt les temperatures i és quan ve de gust fer el que estem fent en aquests moments, que és passejar-nos al mig. Mira, aquí tenim uns pessebres a l'esquerra, uns tions de tot tipus a la dreta, vaja, figuretes de tot tipus. Espera't, ara ens acostarem una miqueta més, perquè, Genís, si tu has de comprar figures del pessebre, hem de començar a mirar ja què ataquem, eh?
No, jo el primer que faré és comprar-me un caganer. Un caganer com cal, no, perdona. O sigui, la figura del caganer, que és la figura més extraordinària d'aquest pessebre català, és potser el començament del que després ve el pescador, amb la canya, compraré un pont, també, i una altra cosa molt fonamental, que és la caseta de suro. Mm. Això és mític, la caseta de suro, per poder posar la vaca, una mica el bou, la mula, amb la figura del Jesús, l'àngel, ara veig l'angelet allà, que també és una altra, potser és la segona que em compraré, que és l'àngel, que una mica per equilibrar la cosa, saps?
Ja, per ser, diguem-ne, més sant i una miqueta menys, diguem-ne, per entendre'ns.
Una mica la cosa és així, anar una mica compaginant aquestes dues vessants del pessebre, que és una vessant pagana, amb el tema del caganer, però també és una vessant religiosa per la qual celebrem el Nadal, no?
De seguida parlarem amb l'alcaldessa del poble, que a més ens explicarà, perquè en bona part ella és responsable del que està passant aquí a Canyelles, perquè va ser ella amb un grup d'altra gent que van decidir, i per què no muntem una cosa així al nostre poble, i van aconseguir col·lapsar el trànsit durant anys, que hi havia gent que no sabia, però per què els vols de Nadal es col·lapsa al voltant del Garraf, les carreteres, i mira, doncs perquè hi ha cotxes parats per tot arreu venint a la fira de Canyelles. Li anava a preguntar a l'Amadeu, és obvi que el pessebre, que ara els està mirant en aquesta parada que tenim aquí davant, no és una cosa catalana.
No, el pessebre és universal. És que, a veure, del pessebre hem de diferenciar diverses coses. Ell ha fet una distinció molt bona entre el pagà i el cristià. El caganer, per exemple, ell deia la figura del caganer, que és molt nostrada, però alhora també la trobem en altres indrets, com Portugal, com a Múrcia...
Què dius ara? Si el caganer no és català?
Jo no dic que no sigui català, jo dic que la trobem en altres indrets. La cultura popular, hi ha una cosa que és molt important de la cultura popular. La cultura popular no la podem encardinar amb els criteris que tenim nosaltres d'estat o de fronteres polítiques, sinó la cultura popular entén de grups de gent que troben una mateixa solució a una mateixa inquietud. I això fa que sigui universal moltes vegades. Per tant, i el pessebre, com a representació del naixement de Jesús, doncs el trobem que neix a Grècia al segle XIII, a principis del segle XIII, de la mà de Sant Francesc d'Assís, que a més, per el relat que ell fa, o que tenim coneixement del que va succeir a Grècia, no era un pessebre com coneixem nosaltres, sinó que era potser el precursor dels nostres pessebres vivents que vindran després, i precursor també d'altres manifestacions vivents. I en el cas del pessebre, que doncs, fa aquesta representació del naixement del nen Jesús, però en canvi el fet d'escenificar les escenes quotidianes, com el pessebre està ple d'escenes quotidianes de la vida rural, per exemple, això sí que ho trobem per exemple, en l'Antic Egipte, ho trobem, per exemple, en les tradicions clàssiques. El pessebre no deixa de ser un altar domèstic, un altaret domèstic que muntem a casa. I això ens emparentaria una miqueta, per exemple, amb els lararis romans. I això, ostres, li dona una dimensió, no?, d'arrelament pagà i alhora cristià, etcètera, etcètera.
Jo que em pensava que el pessebre havia nascut a casa de la meva iaia.
Doncs no.
Ara, també...
Aquí sí que hi ha una cosa pessebre. El teu pessebre sí que va néixer a casa de la teva iaia, com el meu. I això ens lliga amb l'ancestre, que això és fantàstic.
Clar.
També us anava a dir una cosa, que el més tradicional, i per ser tradicional, Genís, jo crec que ho hauries de fer així, és que acabis tenint un pessebre amb figures de tamanys diferents. Un nen Jesús de 2,20 m i un Sant Josep de 15 centímetres.
De fet, aquí, en aquesta parada, que és fantàstica, perquè aquí és tot, aquí tens tot, hi ha un fet que és molt important pel pessebre.
Escolta, que dius que la parada és fantàstica, saludem el responsable de la parada, que no sé com es diu. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com es diu?
Tomàs.
Tomàs, quant temps porta amb aquesta parada aquí?
Ui, 15 anys, sí.
Des del principi?
Des del principi, sí.
Ara el Genís deia que el més important és el caganer i no sé on els tenen.
Mira, tens un allà davant, petitets.
Ai, que ho he tirat tot.
Ara ja són soldats.
La legió romana fa punyetes.
Aquest, de fet, és el...
Aquí n'hi ha de més grans, també.
El típic, que és el pagès.
Sí, ara ens ha ensenyat el de la barretina.
El de la barretina, la figura del pagès, és on neix una mica la mitificació del caganer, que és on comença. Després ja pots fer el Puigdemont, la Moreneta, però...
Home, mira, aquest matí el Carles Fernández em deia, si en trobes, porta'm el del trapero, que m'està costant una mica, perquè es veu que és el gran personatge.
Aquest senyor potser el té.
No, bueno, no ho sé, perquè veig que són molt tradicionals en el seu, eh?
El típic, el tradicional, el català, vaja, no...
D'acord. Ho sento jo perquè li estic tenint totes les figuretes, intentant... Us haurà de recol·locar d'alguna forma.
Una cosa interessant del caganer és que no sabem com s'introdueix en el pessebre. És a dir, sabem, per exemple, que les imatges que tenim de caganers no, més antigues, no són figures de pessebre, són rajoles dels oficis, d'aquelles que hi podies trobar el fuster, el vinater, etc, etc. I llavors, entre aquestes rajoles de policromades d'oficis, hi teníem un caganer. Com va fer el traspàs aquest caganer, si és que el va fer així, de la rajola dels oficis? El pessebre ho desconeixem. I el que sí que és veritat és que en les rajoles dels oficis, jo aquest personatge, el caganer, jo l'interpreto com un personatge satíric. Mm-hmm. Perquè, per dir-ho d'alguna manera, el caganer, dintre del món de tots aquests oficis, és transversal a tots. És a dir, la interpretació seria que dintre de totes les feines i de tots els oficis i de tot el gènere humà, sempre n'hi han de caganers.
Aquí també trobarem moltes decoracions també per l'arbre nadalenc. Ara estem passant, és que ara estem passant per la zona perillosa, Genís. Compte, que aquí hi ha les coques i el menjar.
No, clar, però això és bàsic.
I el fato,
Sí, però lliga amb el caganer.
Oh, i tant.
O sigui, no,
vull
dir que aquella part pagana que dèiem és importantíssima per nosaltres, perquè com deia el Josep Maria, mira, la millor frase que he pogut recollir sobre el caganer és la del Josep Maria Ballarín, mític sempre, que diu, clar, el caganer som tots.
Som tots. Home, aquesta és la màxima.
I aquesta és la màxima de Nadal, perquè per Nadal, vulguis o no, la fartanera tard d'hora t'arriba. I per tant, tard d'hora arriba el que ve després. Aquesta parada que tenim aquí davant, plena de pastissos i de coques, i allà n'hi ha una que és de coca de vidre, en fi, una cosa fantàstica, ens
lliga... Torrons i merengues.
Clar, lliga amb una altra cosa molt important, que per mi és la segona, després del caganer, més interessant, que és el fet rural. O sigui, qui més qui menys ha anat a buscar molsa. qui més que menys ha hagut d'anar al bosc a buscar una mica de terra o bé per...
Una mica prohibit, això de la molsa, eh?
Sí,
també t'ho dic.
Clar, sí, però miqueta...
No, no, res,
deixa. No, Genís, no.
Això fa molts anys, potser quan no estava controlat.
Ja la tornarem, l'altre dia vaig... Bueno, és igual, ja la tornaré.
No siguis transgressor.
No, escolta, no fa gaire el Clapés deia que se n'anava a buscar a molsa no sé on, i que per ell era fonamental. És veritat, per ell era fonamental això i ho segueix.
Vindran els Mossos.
No, però lliga amb els animalets, ara aquella barrada, hi havia porquets per posar el pessebre, ens lliga amb un passat rural que és fonamental per entendre el que passa.
Que ha desaparegut, perquè societat rural actualment no existeix. La societat rural ha desaparegut totalment. No hi ha cap diferència actualment amb la forma de vida, a part de la feina, amb la forma de vida d'una persona que viu en una societat més de pagès que una persona que viu en una societat més urbana, perquè té els mateixos inputs, té les mateixes comunicacions, etc.
Aquest matí parlàvem d'una cosa que el Carles Fernández deia en broma, perquè a més jo crec que és una de les grans qüestions del Nadal, que és que cadascú canta, per exemple, el fet de cagar el tió com vol. Home, clar. Cada casa és diferent.
Sí, i a més, cada casa és diferent i hi ha moltes variants de lloc. L'Àngel Davant, en el seu moment, va fer un recull extensíssim de cançons de tió, que era, no, crec que només recollia quasi bé terres de comarques gironines, i ja era espectacular la quantitat de cançons que va escollir. I després hi ha parenostres del tió.
Oh, mira, hi ha una part com religiosa, fins
sí,
i tot.
Sí, hi ha ures, i per exemple hi ha cagatiós de la independència, també. Mm-hmm. I no d'ara, eh? És a dir, jo als anys 80 vaig recollir cançons que ja acabava i doneu-nos la independència, men. Mira, no és un fenomen d'ara, això.
Que aquí hi ha una cosa interessant, que és doblement interessant, perquè la cultura catalana és l'única que exalça el fet, com ho diria, del ventre, amb dues...
No, és que sí, amb l'escatologia.
Molt bé, l'escatologia, m'adeu. Amb dues figures fonamentals. Una és el tio de Nadal i l'altra és el caganer. Tornem-hi, saps allò? Una mica per incidir. Però, escolta'm, tu explica a l'estranger en què consisteix la figura del tio que el dia de Nadal piques amb un bastó i els nens... I allà caga el que ha de
però cagar. Aquí hi ha un tema interessant amb el tio. Perquè el tio ara el veiem amb barretina, cofat amb barretina, oi, amb uns ullets, amb una boca... Això no era així.
No
ho era així.
Home, el Monzó sempre ho diu. Que ell és el tio, era un tio, un tros de tronc.
Un tros de tronc que acabava, després del sacrifici, per dir-ho d'alguna manera, acabava cremat a la llar de foc. I tenia un sentit. El tio, per dir-ho d'alguna manera, realment sí que és una de les úniques tradicions paganes que no s'ha arribat a cristianitzar mai. El tio no té cap element cristianitzat. És un tio que nosaltres l'agafem, el piquem, que no violentament, el que fem és sacsejar-lo.
Home, hi ha algú que violentament, també t'ho dic.
Home, eh? Però és que un tronc, si l'has de sacsejar-li, has de donar canya. I el que fas és despertar la generositat de la natura, i quan tu l'has despertat, et regala. Aquesta mateixa idea és la mateixa idea que trobarem amb l'arbre de Nadal, que pot ser un arbre tallat i que no saps com t'acaba regalant coses. És aquella natura de l'hivern que t'està augurant. És un auguri. De fet, és un ritual d'auguri.
La Montserrat Ura ens deia aquest matí que la de les seves netes és la mateixa, o la de les seves nebodes és la mateixa que ella feia de petita. És el mateix tio, exactament. Però jo sempre havia pensat, home, si això és una tradició antiga, segurament i en una part rural, anar a buscar el tio, donar-li cops per sacsejar-lo, que et doni regals, segurament al final això era portar-lo a la foguera, també. I escalfar-te a l'hivern.
Exacte. A veure, d'entrada els tions no s'anaven a buscar. D'entrada els tions estaven a la llar de foc per ser cremats, i s'agafava el tio cap foguer, es feia aquest ritual que t'he dit, i després acabava cremat. I això genera un subproducte. D'entrada, quan cremàvem el tio, volia dir que amb el foc nou, amb el foc vell que hi havia a la llar de foc, enceníem el foc nou. Per tant, el que fèiem era un reiniciar del temps. El Nadal, el cap d'any, és un reinici del temps. Posem el marcador a zero i tornem a començar la roda del temps i després la tornarem a celebrar. Doncs el tio es feia això, es cremava, s'iniciava aquest foc nou i generava subproductes. Per exemple, les cendres. O, per exemple, les brases. La brasa apagada, per exemple, hi havia la creença de que protegia la llar del llamp. O que si posaves les cendres escampades en el camp, protegia de les cuques. Que això té un... O sigui, això té fonaments agrícoles, eh? Si tu poses cendres en determinats camps, etcètera, etcètera, protegeix. És una fumigació, entre cometes, natural. Jo no sabria explicar-ho ara com de manera que correcta, no? Doncs el tió té tots aquests significats. El que, quan va entrar en crisi el tió, que entra en crisi a partir de la industrialització, les migracions a les ciutats, a les zones industrials, el tió deixa de tenir sentits per les comunitats que la celebraven, per les famílies, i comença a tenir una decadència. I va haver-hi algú, que això ho esbrinem, celebrem el Nadal en el llibre, que va tenir la pensada d'explicar la tradició del tió, li va posar ulls, li va posar boca, li va posar barretina, el va humanitzar, i amb aquella acció el que va fer va ser projectar-lo al futur, tant com que ara tothom torna a cagar el tió.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. Som a la Fira de Canyelles, estem passejant amb l'Amadeu Carbó, amb el Genís Cinca, i afegim una altra persona. Fum-li, Dani. Estàvem ara fa uns moments i, de fet, ens ha anat acompanyant al costat tot aquest trajecte, que és l'alcaldessa de Canyelles, que és la Rosa Huguet. Què tal, Rosa? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Ja ho hem explicat, hi ha una part de la responsabilitat que avui i aquest cap de setmana tingueu milers de persones venint a Canyelles, que és un poble, perdona, de quanta gent?
4.300 persones.
4.300. I quanta gent hi ve?
70.000 l'any passat.
Oi. Ho estàs sentint, això, Genís, o no? 70.000 persones en un poble de 4.000.
No, s'ha equivocat.
No, va ser l'any passat que verificat per al còmput que fes cotxe durant totes les jornades. Enguany, possiblement, ens mantindríem, no pujaríem pel fet que ahir va fer molta fred, tot i que vam tindre a partir del migdia els carrers plens a vessar. A les 9 de la nit continuava havent gent a Canyelles, o molts autocars, que això ajuda moltíssim, amb el tema dels aparcaments. Vam iniciar amb 2 aparcaments, estem en 15 aparcaments a les Rodalies per poder encabir, doncs, tota la gent que arriba.
I puc certificar que són molts, perquè a aquesta hora del matí, noi, els carrers ja comencen a ser plens.
Acabem de començar fa 15 minuts i els carrers ja són plens, i això anirà sent durant tota la jornada.
Rosa, el puc preguntar, jo deia al principi, és en part responsabilitat teva, perquè això a Canyelles, l'any 2000, per entendre'ns, aquí no hi havia una fira de res.
De res, ni tan sols es posaven llums de Nadal als carrers. Això va ser que vam fer una excursió a Espinelves, mames amb nens petits, amb un autocar, que vam anar, que havíem cantat caramelles, com a poble, i amb les meves amigues vam dir, escolteu, li demanem a l'alcalde si ens deixa ficar 2 parades de Nadal per vendre tot allò...
Perquè vostè no era alcaldessa.
No, ni era regidora. Fins a l'any següent no em vaig presentar com a regidora i vaig anar a parar la posició. Però senzillament van dir, amb allò, aquelles coses tan boniques que fem, ho vam veure allà, aspirem-nos, si això ho fem nosaltres quan estem a les tardes, per què no ho posem i posem i fem una mica de festa de Nadal, perquè ja fèiem pastorets. I aleshores vam dir, per què no? I ens vam animar.
I és veritat això que al principi seguim caminant, per aquí per la fira, perquè és realment agradable, i és d'aquells dies, efectivament, que ha sortit el sol, està picant bé, vull dir que ens ajuda una miqueta el tema de la temperatura.
Això acostuma a passar. Penses, oh, farà molt fred, no sé què, i després t'arrimes i el sol surt. Hi ha una cosa molt interessant del poble, que és que geogràficament la distribució dels carrers, la fira dibuixa gairebé una forma d'Y, i això fa que no hi hagi aglomeracions. O sigui, el que pot ser... La gent circula bé.
Sí, i tant, o sigui, que circula bé.
No és una fira... Veus? Ara allà, aquell carrer d'allà, arriba en aquest d'aquí i fa que es desembussi aquest principal. Per tant, és bastant ideal per venir a fer la passejada, perquè és circular.
És allò, és com una... En certa manera, és com una neurona, no?, que té els seus... No? Les seves ramificacions. Alcaldessa, em deia, jo deia al principi que fins i tot hi havia gent que s'havia sorprès del món del trànsit, dels Mossos d'Esquadra, amb l'efecte que tenia sobre el trànsit de l'entorn del Garraf, la Fira de Canyelles, fins i tot no sabien què estava passant.
Clar, perquè a partir del que portàvem ja 8 anys, en cada ocasió era més gran, de fet era un sol dia als principis, i anàvem creixent en nombre de parades. Nosaltres desconeixíem el que era un pla de seguretat, i quan ja portàvem 8 anys es van aturar les carreteres, els Mossos es van enfadar molt perquè no havíem dit que teníem tot això i tothom ens visitava, la gent no podia entrar a Canyelles amb els vehicles, i va ser realment que tothom ja es va donar compte que aquí durant un dia passava alguna cosa. I quan vaig començar el meu mandat com a alcaldessa, ara fa 7 anys, doncs ja es va iniciar, doncs, un procés de que tot plegat, continuant tot i amb les mateixes amigues, amb aquelles dones que continuen amb aquests 15 anys, continuant formant part, que és el grup Dona de Canyelles i el grup Savis.
De totes formes, ara jo pensava en el futur i dic, això no sé si pot créixer gaire més, alcaldessa.
De fet, tenim les 350 parades, no podem créixer més per al pla que correspon. Tenim que deixar entremig de les parades el dispositiu d'evacuació, que és el que fem, i ara el que fem, senzillament, és gaudir del que han creat. És cert que arriben cents de peticions. L'estiu, 750 parades vam dir tindre que dir que no. Estaríem al voltant de les 1.800 peticions per poder estar a la fira presents, a la Fira Santa Llúcia.
1.800?
Registrades.
Oi, oi, oi. Si tu t'imagines, Amadeu, o sigui, ara són 300 les que hi ha.
Sí, sí.
350, sí. 350. Imaginem, això serien multiplicar-ho per 5, o una mica més, per 6 fins i tot.
Això vol dir que es converteix en una de les grans, de les més grans fires, la segona més gran del territori.
Després, què és la de Barcelona, la de Santa Llúcia
Barcelona? La primera és la de Barcelona, per el nombre de visitants que té i els dies, perquè es valora en relació als visitants. Nosaltres solament fa 3 anys que som segona fira de Catalunya. Després era Espinelves, perquè també tenia molts dies. De fet, ell es va padrinar fa uns anys, es va vindre a padrinar el seu alcalde, però ja fa 3 anys que som nosaltres, perquè tot i ell que té molts dies, en 2 dies es aconsegueix, perquè ells, la gent pot anar allà molts més dies i se centra en els 2 dies que ens visiten.
D'on ve la gent?
D'arreu, perquè hi ha gent de la Seu d'Urgell, d'Andorra, de Saragossa, de València, autocars, han arribat del Maresme, i vam tindre de Lleida, de Borges Blanques, però fem molts, molts, molts llocs, ens sorprenem nosaltres mateixos, perquè és que algú té un familiar i crida a que aquests dies passin el cap de setmana. Sempre és el primer cap de setmana de desembre.
Alcaldessa, només li faré una darrera pregunta, que és que m'han dit que vostè, a més, és una super enamorada del tema nadalenc i dels productes, no sé si dir-ho així, del Nadal.
Sí, estimo, perquè crec que la gent és millor al Nadal, i senzillament la part solidària que tenim en aquests moments com a població ens fa possible de que la màgia sigui molt millor. I he estat gaudint molt de l'entrevista que heu estat fent de la tradició, perquè perquè per ple llegeixo moltíssim i porto molts anys la història de Sant Francesc, que era una de les meves primers llibres que vaig tindre. Aquest coneixement ha sigut vital. I sobretot el desenvolupament de la història del Nadal, de les diferents versions tingudes, i del valor d'aquest nadó que, evidentment, ens l'il·lusionem i el configurem dintre d'una establia, tot i que sabem que no és així. Senzillament, nosaltres estimem que aquesta història la fem nostra.
Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles, de debò, moltíssimes gràcies per convidar-nos i per aquesta passejada.
A vosaltres, i sigueu benvinguts a aquest poble que és meravellós.
I tant que ho és, i tant que ho és. Seguim baixant amb l'Amadeu Carbó i el Genís Cinca. Anirem de seguida a la publicitat, perquè de seguida una mica de música també, des de l'escenari que tenim a Canyelles, a la Fira de Nadal, que com dèiem, és un esdeveniment que a més s'ha de descobrir. O sigui, jo tenia aquesta sensació, jo no la coneixia, Genís, i de cop, no?, és com que se t'obre el món i dius... Uip!
Sí, home, i tant. A més, ara que tornem cap al... Com en diríem d'això? El quartier general de RAC1, a Canyelles.
Cap a l'estudi, diguem-ne.
Cap a l'estudi mòbil aquest. Estem baixant pel carrer que hem pujat. I ara, veus, ara veiem les altres parades. I és interessant perquè quan tornes a passar dius... Ai, m'he descuidat de comprar el soldadet. L'alcaldessa ha destacat una dada molt interessant, que és Sant Francesc. Bé, Sant Francesc de Sís, hi ha una dada que l'hem de dir sí o sí, que és que va muntar un pessebre vivent, el primer que es coneix, el primer pessebre vivent, el 1223, justament la nit de Nadal. Francesc d'Assís, que era un home, aquell sant que parlava els ocellets, un home il·luminat, un home molt elevat, se li acut l'idea de muntar un pessebre vivent. Imagina't aquella època, i mica en mica, a partir d'allà, es van introduint a les cases particulars. Faltaven molts segles, eh? Però imagina't, t'has de fer la imatge, eh? Sant Francesc d'Assís muntant un pessebre vivent, allà, extasiat, una mica, eh?
Acabo... Sí, tira... No, el que estic extasiat sóc jo, perquè acabo de veure un senyor que portava un gorro amb orelles d'os. No, de debò.
Sant Francesc, diguem.
No, Sant Francesc no, però podria ser. Un senyor que portava orelles d'os que li baixaven fins al melic. Ha estat molt gros, això. Amadeu, què m'assenyales d'aquesta parada?
No, ja que estàvem en Sant Francesc, l'aportació franciscana al Nadal és molt important. Llavors, ara estem en una cosa que sembla que allò, no?, que s'ha anat incorporant tradicions i coses en el Nadal. I ara estem davant de el que la gent diuen la flor de Nadal, la ponsètia.
La ponsètia.
Aquesta planta, que és una planta de mexicana, per dir-ho manera, d'origen americana, és una planta que ara nosaltres la tenim assumida, però té una història. Com ens arriba aquí per acabar fet sent una planta de Nadal, no? I aquí els franciscans tenen molt a dir. Aquesta planta, d'entrada, és una planta que cultivaven els asteques amb un nom estranyíssim que sóc incapaç de reproduir, xicotlià, una cosa així, i que vol dir cuir. Vol dir pell, vol dir cuir, cuir, pell dura. I és una planta que ara, per un procediment que es fa perquè hi ha unes fulles que no facin la fotosíntesi, la tenim vermella, no? Que són els colors de Nadal, el verd i el vermell. Doncs les missions franciscanes van adoptar aquesta planta i la van posar com ja com a decoracions nadalenques en els seus pessebres, en les seves decoracions nadalenques a l'església, etc. Llavors va haver-hi un altre senyor que es deia Ponseti, precisament, d'aquí agafa el nom, que era un ambaixador d'Estats Units a Mèxic, que el que va fer va ser el que li va donar el nom, per dir-ho d'alguna manera, i que la va introduir com obsequi, perquè ell regalava les ponsèties, que encara no tenien el seu nom, no? Les regalava com a planta de Nadal a les seves amistats, doncs, en l'època de l'hivern, en l'època de Nadal. Però els franciscans també hi van tenir una importància cabdal a l'hora d'introduir-la com un element nadalenc més, i ara ens ha arribat, ja fa molts anys que nosaltres la tenim adoptada, però perquè veieu que el Nadal ha anat adoptant coses d'altres cultures, d'altres èpoques, etc.
És tot sumar-ho, al final. Ens acostem a les 10 i 40 minuts. Veig una cosa que t'interessa, Genís, una caixa de molsa, xato. Aquí, 9 euros i...
Però estava prohibit.
No, però te la poden vendre.
No, però jo la vull anar a buscar jo, no té gràcia. Aquí és l'única cosa que no compraré...
Xato, 9 euros. O sigui... 9 euros i ho fas legal.
Però tu creus que he de pagar 9 euros?
Sí, i tant que has de pagar.
Jo sé d'un lloc, Xavi.
No, res, a callar, a callar. 5 minuts i 3 quarts de... 11 del matí. Fem una petita pausa i de seguida una mica de música avui al Via Lliure en directe des de la Fira de Canyelles al Garraf.
RAC1 i l'Ajuntament de Canyelles us estan oferint el Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des de la Fira de Santa Llúcia de Canyelles al Garraf.